A RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Les 9 i 20 minuts, ho hem dit abans d'anar a la pausa per la publicitat. Avui, en temps del ressupó, al 9C, parlarem amb Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, i em diu l'Anabel Luna, que avui sí, avui la tinc aquí al davant, que ja la podem saludar. Marta Rovira, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què tal? Com va per Ginebra?
Doncs bé, lluitant contra aquesta pandèmia que és global, també igual que, vaja, que esteu fent aquí a Catalunya.
Quines mesures s'estan aplicant ara allà?
Aquí estem ja en una fase, diguéssim, de, per dir-li, de postcontagi o de desconfinament, i per tant avui han tornat molta activitat, diguéssim, no essencial, han començat les escoles per torns, i per tant estem una mica més avançats, no?, en aquesta fase de postcontagi. De totes maneres, per això tenim la informació des de fa molts dies, de com anirà tot, i d'una forma molt impecable. Jo veig el model de gestió de la crisi, diguéssim, que s'ha fet servir aquí a nivell polític, és molt diferent del que veig i que vaig fent seguiment el dia a dia a Catalunya o a l'estat espanyol. És molt diferent. Aquí s'ha jugat amb molta informació, amb informar molt clarament al ciutadà de com funcionava aquest virus, de com anava el contagi, de què s'havia d'evitar, no? I el primer que es va fer és una crida a evitar les relacions intergeneracionals dels petits, que són els portadors més, no?, més forts, més asimptomàtics, i les persones, doncs, de més risc o les persones més grans de la societat. I han jugat molt amb la informació i amb fer sentir responsable la ciutadania. En definitiva, si volem que ens vagi bé, no depèn de tu, depèn de tots plegats. I, per tant, ha sigut un model més de generar confiança, d'assumpció de responsabilitat individual i col·lectiva, però no tanta d'obligatorietat, d'imposició, de... No sé, estic visquent un contrast molt, molt gran.
No sé si a Suïssa hi ha molta polarització política. Ho dic perquè l'altre dia llegia un article que situava, per exemple, deia què tenen en comú els països europeus que ho estan passant pitjor amb el coronavirus, i situava Itàlia, França, Espanya i el Regne Unit. Diu, en comú, aquests tres països, aquests quatre països, doncs que hi ha una forta polarització política. No sé si...
És possible que aquest sigui un dels causants, diguéssim, no?, de potser el debat o de potser unes mesures molt més dràstiques i molt més indiscriminades a l'hora d'intentar aplicar, doncs, evitar el contagi i les mesures en general, no? El que passa és que el sistema polític suís també és molt diferent de tota la resta. Aquí el sistema polític, la forma de funcionar ja és per consens polític. El govern federal està format per tants partits polítics com treuen representació fins a 7 seients i, per tant, ells ja tenen per norma el consens polític a l'hora de gestionar, de dirigir, si més no la gestió, des de tots els governs, no? El debat polític es produeix molt al Parlament, que ha continuat amb una línia de funcionament molt clara, sobretot en aspectes o en àmbits sectorials molt claus, com educació, salut, etc. Però, clar, el sistema polític aquí funciona molt per consens i, a més, la descentralització es respecta i s'utilitza. Diguem-ne, aquí, evidentment, s'ha aplicat el principi de subsidiarietat, és a dir, l'administració més propera al ciutadà, que coneix més clarament les seves necessitats, que sigui, doncs, la que pugui decidir, però també la més empoderada, no?, com a actora a l'hora de decidir. El govern federal ha fet unes rodes de premsa impecables, donant molta informació, cada ministre parlant amb tres llengües oficials diferents, i, a més, prèviament, havent consensuat amb els governs cantonals. Per tant, no hi ha molta discussió política sobre quines mesures s'han d'aplicar. És que, de fet, no n'hi ha. El govern federal consensua, el govern federal explica, i immediatament els governs cantonals i les administracions locals, doncs, van aplicant en els seus matisos polítics, però amb absolut respecte, no? També era que hem vist coses molt diferents en diferents territoris de Suïssa. Però això forma part del seu sistema polític totalment democràtic i, evidentment, com que aquí la ciutadania té un pes polític molt important, no?, perquè el sistema funciona per participació directa, referèndums, etc., la societat està molt acostumada a assumir responsabilitats. I, per tant, s'ha apel·lat molt a la responsabilitat individual i col·lectiva I crec que funciona animar la gent, no?, a ser un actor més, diguéssim, a evitar el contagi i a sortir-ne abans. No? Com més responsabilitat assumeix la ciutadania, més confiança al final no es pot donar i més recuperació de llibertat i de... d'aquesta falsa normalitat que parlàveu ara fa una estona, que us sentia.
Ara deia, estic vivint un contrast molt important en la gestió. Ara, la setmana passada, Esquerra Republicana va votar que no a l'estat d'alarma. Què va canviar en els últims 15 dies des de l'última votació en aquesta que Esquerra va votar que no?
Més aviat és el que hauria d'haver canviat, diguéssim, perquè nosaltres haguéssim pogut continuar tenint aquella actitud al principi de dir, bueno, això que ve és una pandèmia global, ens hem d'arremangar tots, ens han d'ajudar i segur que no hem de ser un obstacle, no? Però no hem pogut assumir la part de corresponsabilitat que nosaltres volíem assumir en aquesta gestió de la crisi. Nosaltres volíem col·laborar, ajudar, decidir, codecidir, el que sigui, però realment ens volíem arremangar i la veritat és que hem sentit, curiosament, el contrari, no? És a dir, en lloc d'intentar, doncs, debatre, consensuar i poder decidir, implementar, assaig, tot plegat, estem aprenent mentre anem gestionant aquesta pandèmia, no? I moltes vegades es tracta d'un assaig, no?, prova-error i anar caminant. Per això ens agradaria fer-ho plegat, perquè és un repte global i, per tant, en definitiva, no només ho ha de fer el govern espanyol i el govern de Catalunya, sinó que ho han de fer, en definitivament, tots els estats europeus i a nivell global, diguéssim, no? Llavors, clar, que ens hem trobat una centralització, una intervenció molt bèstia a nivell de prendre les decisions polítiques. Jo, per mi, ha sigut un dels atacs més forts, no?, després de l'aplicació del 155. Les decisions es prenen de forma unilateral, la presa de decisions no admet, diguéssim, cap tipus de participació. Les mesures alternatives sempre han tingut un no com a resposta, no? I, bueno, deixant al marge, diguéssim, ja la militarització de l'inici, no? L'aplicació d'un estat d'alarma en la que es dona molt de protagonisme al Ministeri de Defensa, la improvisació constant, els retards en la presa de decisions que costa vida en una crisi com aquestes, no? En fi, i una perspectiva que des de Catalunya s'ha viscut moltes vegades també molt ultranacionalista espanyola, no? Llavors, tot això fa que després d'haver intentat corregir-ho, després d'haver intentat parlar-ne, després d'haver intentat compartir, no?, la presa de decisions, de compartir mesures i de fer-nos entendre, de fer entendre quines eren les necessitats segurament de cada territori, ha fet que, bueno, hem hagut de fer un toc d'atenció, de dir així, no podem continuar, no? Hi ha altres maneres de poder treballar plegats en la gestió d'aquesta crisi. Per tant, ha sigut aquest toc d'atenció. I ara toca parlar, toca seure i toca veure si podem avançar d'una altra manera.
I quina és aquesta altra manera? Quins mecanismes té el govern de la Generalitat, doncs, per garantir el que d'alguna manera garanteix per extraordinari, no?, l'estat d'alarma, que és controlar la mobilitat, prestar tota una sèrie d'ajudes que ara per ara estan redactades a l'empara de l'estat d'alarma i que s'hauran de refer, no?, un cop l'estat d'alarma deixi d'estar vigent. Com es pot fer des de la Generalitat? Amb quins instruments?
D'entrada, no des de la Generalitat. És que nosaltres no ens neguem pas a col·laborar amb el govern espanyol. En cap cas hem dit això. El que ens sembla que hi ha altres maneres. D'entrada, estem en una nova fase. Jo crec que això va per davant de qualsevol cosa. És a dir, així com una situació d'emergència, podríem haver valorat l'instrument de l'estat d'alarma, tot i que nosaltres l'haguéssim redactat molt diferent i l'haguéssim aplicat molt diferent, però ara estem en una nova fase, no estem en una fase post-contagi, no estem en la fase emergència, contagi inicial. I, per tant, posem en dubte que l'únic instrument que hi hagi per poder regular la mobilitat, per poder, en fi, prendre mesures socials, sigui l'estat d'alarma. Posem en dubte. I, en tot cas, volem parlar de la seva utilització i d'una seva possible finalització. I sobretot, quan en relació a les mesures socials. És a dir, ahir mateix es donava a conèixer, diguéssim, que ja hi ha un acord, no?, que anirà fins a finals de juny sobre els ERTOs, que era la principal mesura social que nosaltres estàvem reclamant. I sempre deien que s'havia de fer o que era a raó de l'estat d'alarma. Doncs aquest és un exemple molt clar de que es poden prendre mesures molt més enllà d'un estat d'alarma, que és un estat jurídicament i constitucionalment excepcional, que restringeix drets sense cap mena de debat, diguéssim, polític. Per tant, nosaltres el que demanem és seiem, parlem-ne, mirem fins on és necessari, posem-hi data de finalització i, sobretot, tot allò que es pugui fer fora d'un estat d'alarma és molt millor. I tot allò que es pugui fer concertadament amb els sectors socials i econòmics sempre és molt millor, no?
Ha funcionat l'estat d'alarma? Què creu?
Hi ha molts estats europeus que no han utilitzat l'estat d'alarma i que també el tenen regulat constitucionalment. Hi ha altres estats europeus que n'han fet ús estrictament només per quan hi havia l'emergència de dir hem de tancar fronteres, hem de limitar la mobilitat de la ciutadania, hem de restringir drets i llibertats, hem de... Sí? Però a mi m'agraden més altres models. És a dir, si al final això ho hem de lluitar plegats, la ciutadania ha de formar part d'aquest pla d'emergència, d'alguna manera. I a mi el model suís em satisfà i m'agrada, per posar un exemple. Alemanya també ha utilitzat molt els seus landers, no? I els ha empoderat. Per tant, un estat d'alarma pot funcionar, però segur que el que funciona millor per sobre d'això és un estat d'alarma amb consens polític, consensuant-lo, no? I sobretot el més restringit possible, perquè sota l'estat d'alarma ens hem anat empassant moltes altres decisions preses en altres reials decrets que en fi, que restringeixen greument els drets i llibertats. Mm. Jo crec que una vegada hagi passat tot això, haurem de fer també una reflexió una mica més filosòfica al marge d'instruments jurídics que hi hagi sobre la taula, que és quan hem tingut en el centre de l'agenda, no?, el dret a la vida, la ciutadania, hem fet una acceptació totalment acrítica, no hem posat cap mena de dubte en res, no?, i hem acceptat totes les mesures que ens venien clarament dirigides i imposades. Ostres, jo apel·lo a sortir una mica d'aquest marc. Jo crec que la ciutadania ha de tenir informació, crec que la ciutadania ha de saber, diguéssim, per què se li està demanant un esforç brutal. Això ha de tenir sentit, ha de tenir raó, no? Perquè la gent està fent sacrificis, abans ho parlàveu, familiars, està fent sacrificis, diguéssim, a nivell laboral, a nivell social, a nivell econòmic. D'entrada ha de saber per què està fent això. Jo no hi crec en les imposicions i en les obligacions, sinó perquè sí, i en el restringir els drets i les llibertats, i en el no consensuar res, i a prendre mesures, diguéssim, clarament unilaterals, quan, a més, això té unes conseqüències personals, humanitàries i econòmico-socials tan importants, no?
El que passa és que, al final, decisions que decideix el govern de Pedro Sánchez i el seu equip de persones més properes és indiscutible. Ara bé, s'han acabat adoptant, potser no s'ha dit així per part del govern espanyol de manera explícita, però s'han acabat adoptant tota una sèrie de mesures pel que fa a Catalunya que havien sortit de proposta del govern de la Generalitat. Per tant, el tema de les franges, el tema de les regions sanitàries en lloc de províncies, és a dir, potser hem diferit, no? No s'accepta en el moment en què ho demana el govern de la Generalitat, però s'acaba acceptant i aplicant.
Mm-hmm. Però no és, a mi em sembla que hi ha altres fórmules d'optimitzar, no? Que no pas que s'hagi de reivindicar públicament i que s'hagi d'explicar i reivindicar fent declaracions públiques i que després remolc al cap d'uns dies o d'una setmana s'acabi corregint. Home, no ens podríem seure tot al voltant d'una taula, parlar-ne i finalment acordar-ho? És que, no sé, és tan senzill, no? Aleshores, no ho sé, al final em sembla que escolta, es tracta de salvar vides, de prendre decisions amb la màxima eficiència, eficàcia i rapidesa i deixar-nos estar a determinats jocs polítics que, malauradament, quan en el centre del debat polític hi ha el dret a la vida, encara continuen, no? De vegades jo tinc la sensació que des de Catalunya es proposaven moltes mesures que tenien un no com a resposta, només perquè es proposaven des de Catalunya. Llavors, no ho sé, penso que és una mostra més de com d'agut i de profund hi ha el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol i, per tant, un incentiu a que quan això hagi passat recuperem la mesa de negociació del conflicte polític, no?, i trobem la manera de resoldre democràticament, doncs, allò que hi ha pendent.
Ara potser em dirà que sóc una malpensada, però aquest moviment d'Esquerra Republicana de posicionar-se en contra de la renovació de l'estat d'alarma, com ja havia fet Junts per Catalunya en l'última votació, coincideix amb uns moviments també d'Esquerra a Catalunya al voltant d'aquell escenari electoral que va quedar com congelat per l'arribada del coronavirus. Vostès ara demanen eleccions. Per què les demanen ara?
No les demanem, les eleccions. De fet, ara no és moment de parlar d'eleccions. Uh-huh. El govern de la Generalitat jo crec que ha fet el que havia de fer malgrat sortir d'un trencament públic i notori, diguéssim, en un debat parlamentari. I el que ha fet el govern és arremangar-se i posar-se al costat de les necessitats de la ciutadania. Aleshores, nosaltres no hem dit res d'eleccions i crec que aquesta actitud d'arremangar-se i posar-se al costat de les necessitats de la ciutadania encara ha de durar unes quantes setmanes, perquè després d'aquesta emergència humanitària i sanitària, evidentment ve una crisi econòmica i social molt profunda, que ja notem els efectes, i per tant s'ha de fer un pla de xoc claríssimament urgent. Ara, dit això, el que diu Esquerra Republicana és aquesta pandèmia, diguéssim, no ha arreglat res, i per tant la pandèmia, el fet d'haver tingut aquesta actitud d'arremangar-nos, no ha arreglat res dins del govern. L'actitud està correcta, però és evident que si hem de continuar, doncs s'haurà de parlar de moltes coses, ens hem de seure i hem de parlar de si hi ha prou confiança, de si hi ha lleialtat, hem de si compartim l'estratègia política, perquè d'aquí crec que fracassava la situació política, de si compartim el model de reconstrucció de país, crec que s'ha de parlar. I també hem de parlar de l'escenari electoral, i el que reivindiquem és parlar-ne. Per què? Perquè nosaltres ens vam trobar convocades les eleccions de forma unilateral, i per tant no ens volem tornar a trobar en aquest escenari. Però sobretot, perquè ens sembla que no tenim el tempo de l'agenda de política catalana a les nostres mans, sinó que aquest tempo ens pot venir molt marcat per una sentència del Tribunal Suprem que qualsevol dia pot sortir. Per tant, què demanem? Demanem seure, parlar i acordar la contesa electoral quan toqui, però acordar-la. Per què?
Posar-li una data.
El demanda el Tribunal Suprem, no, sí, acordar-la. Hi haurà, no hi haurà, és moment, no és moment, què tenim per davant, com acaba afectant la crisi, diguéssim, a Catalunya, a nivell econòmic i social, què necessitem, sota quin model de reconstrucció, amb quina estratègia política afrontem també la situació envers, diguéssim, el govern espanyol, recuperem la mesa de negociació del conflicte polític, com hi anem, s'ha d'abordar tot això. Nosaltres no demanem eleccions, nosaltres demanem poder parlar absolutament de tot i sobretot no trobar-nos convocades a unes eleccions o per part del Tribunal Suprem o per part d'una decisió a la que no hem participat, no? Perquè estem en un govern en coalició.
Ja. Aleshores, vostè parlava, ara feia referència de la crisi que vindrà, una crisi que ja és aquí, per tant, i amb un escenari incert que durarà encara força mesos, no? Quina data prefereixen? És a dir, ho dic perquè avui ho hem explicat, des de la petició que feia Oriol Junqueras divendres de posar-hi data per evitar això que deia, ara ens explicava, que el Suprem sigui qui marqui el calendari, perquè la inhabilitació no del president Torra, doncs està també congelada, una mica està a l'espera de fer-se pública. Avui el líder del PSC, Miquel Iceta, ha proposat el mes de juliol, abans de l'estiu, en tot cas, de les vacances, doncs perquè després de la tardor pot venir un rebrot. Esquerra Republicana, per quina època de l'any es planteja? Perquè entenc que seure i parlar, etc., no és per plantejar-s'ho l'any vinent, sinó en un termini de temps curt.
És que no hi posarem data, perquè si jo dic una data ara, diguéssim, m'entreixo a mi mateixa. Jo el que reclamo és que seiem i que en parlem, i que precisament no obrim en un moment que crec que no toca un debat, diguéssim, públic, quan hauríem d'estar parlant, doncs mira, d'una de les reivindicacions que hem fet nosaltres avui, no? De reclamar un permís retribuït, intercanviable, per tenir cura, diguéssim, de l'àmbit familiar, arran, diguéssim, del que comentàveu abans, no? Bueno, els pares s'han de reincorporar a la feina, la canalla, els nens i nenes encara no tenen escola, com ens ho fem? És molt difícil, és molt complex assumir aquesta realitat. Per tant, a nosaltres ens sembla que el que hem de posar sobre la taula són mesures per facilitar la vida, per ajudar, per estar al costat de la gent, per assumir aquestes necessitats que són reals al nostre país. Ara, evidentment, que no podem defugir del context polític en el que estem, de l'agenda política, i per tant el que reclamem, sense data, sense pressió, és seure i parlar, que crec que és el mínim que hem de fer, no?
Ja ha dit que no vol posar data perquè si no es traigui vostè mateixa, però és clar, vull dir, admetem, no, que al final es parla d'un termini de temps curt, perquè si no vindrà el Suprem i amb la sentència ho farà saltar tot, vull dir que si es posa en llarg termini, el Suprem ho pot fer saltar. Si no es posa a llarg termini, si no es posa a curt termini, el Suprem actuarà. Vull dir, al final són faves comptades, això ha de ser curt termini, en tot cas.
En tot cas, l'urgència que tenim és de parlar-ne, perquè segur que el que no tenim és el control del tempo, ens sembla. I és aquesta la reivindicació que jo ja vaig fer dilluns passat. Em sembla que no tenim el control del tempo de la gent política catalana i, per tant, el que hem de fer és tan ràpid com sigui possible seure al voltant d'una taula i parlar de què fem, de com ho abordem. A més, diguem-ne, les necessitats de la ciutadania no són d'unes eleccions ara mateix, són d'això, de com se'n surten, de com poden superar el dia a dia, de si poden obrir la persiana del seu comerç, de si poden subsistir, de, en fi, no? Parlava de les dones abans. A mi em sembla que les dones ja som les grans afectades d'aquesta crisi sanitària, humanitària, però a més també econòmica i social, eh? Som grans afectades perquè, a més, diguéssim, els sectors professionals on ha impactat aquesta crisi, que ha sigut el sanitari, el de les cures i etcètera, està protagonitzat per les dones, històricament, en aquest país. És el sector professional de les dones, no? I a més, està precaritzat, amb unes condicions dolentes. Però també podem parlar de les dones amb sobrecàrrega de treball a casa, amb teletreball, que en fi, que és molt intens, i a més, amb les càrregues domèstiques, no? Podem parlar de les treballadores de la llar, 250.000 treballadores de la llar no registrades enlloc i que des del primer dia de confinament es van quedar sense feina i fora d'una xarxa de suport. Podem parlar de les famílies monoparentals o monoparentals, no? Perquè el 90%, diguéssim, d'aquestes famílies, el cap familiar són les dones. Per tant, no us hem de parlar de tantes coses que són absolutament urgents i necessàries, que el que no volem és entrar en un debat públic sobre la data de les eleccions.
I què els diuen? Què els diuen des de Junts per Catalunya quan vostès presenten aquesta urgència per parlar de tots aquests temes?
Sí, que seurem i en parlarem. Per tant, estic confiada que ho farem i que ho hem de fer, que hem d'estar a l'alçada de la situació que tenim al país des d'un punt de vista polític i econòmic i social.
De fet, la cosa havia quedat penjada per l'aprovació dels pressupostos i els pressupostos, fins i tot amb coronavirus, ja han estat aprovats.
Sí. Però el país té unes necessitats molt clares i unes prioritats de primer ordre, eh? És a dir, no estem en la situació de fa un mes i mig, això està claríssim. I crec que hem d'assumir la responsabilitat i donar-hi sortida, també. Per tant, és que no, hem de seure i hem de parlar i hem de mirar què és el que és necessari que fem, què toca i què no toca, i hem d'abordar-ho des d'un punt de vista ètic i moral, o sigui, el debat ja ha de ser.
Lluís Carrasco, Eva Piqué, Carla Esquilez, no sé si teniu alguna pregunta, podem fer una ronda en tot cas. Algú de vosaltres? Si no, mentrestant, li volia preguntar a Marta Rovira una qüestió que havia deixat penjada al principi de l'entrevista, que ha dit que a Ginebra ja han tornat a les escoles, els nens, per torns. I justament és una de les qüestions que parlàvem avui aquí al 9C, que ens preocupava moltíssim, perquè no ens ho acabem d'imaginar i perquè és realment complexa gestionar tot això. Com s'està tornant a les escoles aquí a Ginebra? Vostè ha dit per torns, però no sé si tenim vostè una nena, doncs si ens pot explicar una mica més per... Mira, fer-nos una idea.
Sí. Aquí no hi ha hagut una obligació de confinament, una prèvia, eh? No hi ha hagut una obligació d'estar confinat. Hi ha hagut una apel·lació a la responsabilitat de cadascú. Per tant, la gent ha gestionat un autoconfinament, els primers dies molt radical, i després la cosa s'ha anat relaxant amb molta responsabilitat. La gent pren mesures de precaució, per tant, hi ha distanciament social, mascaretes, etc. Sí? Això també ho vull deixar molt clar, perquè des del primer dia que es decreta, diguéssim, els serveis, no només els serveis essencials, i les escoles tanquen, les escoles mantenen un servei d'acollida de la infància. Per aquells casos que els pares són sanitaris i també per aquells casos que els pares, justificadament, no poden deixar els seus fills i filles a ningú més. I, per tant, bueno, això ha funcionat amb molta responsabilitat, no hi ha hagut abusos i ha funcionat molt bé. Per tant, les escoles han funcionat amb un mínim, molt mínim, perquè realment la gent va preferir-se quedar-se a casa i tothom ha fet un esforç molt gran. I avui, que començava, diguéssim, l'activitat una mica ordinària, per tot vol dir que només els nens i nenes només van a l'escola mitja jornada, i per tant els toca el torn de matí o tarda, i això més o menys canvia setmanalment, és a dir, aquesta setmana que ha tocat el matí, la setmana que li toca la tarda, i només hi va mitja classe, o sigui, el torn és només de la meitat dels nens de cada classe. Les classes s'han adaptat, diguéssim, per tant els nens estan a molta distància, i ja està, hi ha unes mesures de seguretat mínimes, és a dir, els pares no poden entrar al recinte escolar, molta higiene, i nens i nenes que poden tenir alguna malaltia que els pot convertir en població greu, doncs continuen rebent un acompanyament educatiu des del seu propi domicili. Això és el que més o menys avui s'ha començat a veure aquí a Ginebra.
Déu-n'hi-do. Aquí fins al setembre...
Però hi ha altres... Però... Sí. Perdó, eh? O sigui, Ginebra és un cantó, que és la República del Cantó de Ginebra, però el cantó just del costat, que és el cantó de Vaud, ho fan ja una mica diferent, perquè les competències educatives són exclusives. I al cantó de Vaud, per exemple, hi van un dia sí, un dia no. Hi van tot el dia. ¿vale? Per tant, bueno, han considerat que deixar un dia entremig és una mesura, diguéssim, que contribueix a la higiene. Per tant, el dilluns van a classe, el dimarts no hi van, el dimecres... Vull dir que vas veient diverses... diverses pràctiques.
Models, no? No, està clar que això d'un dia sí, un dia no, altera d'una manera molt directa el que és la conciliació. Per tant, això sí. En països o regions on hi ha fortes ajudes de suport a les famílies, etc., doncs pot ser més viable que no pas en un país com el nostre on en fi, ens n'hem adonat que podem anar a treballar perquè tenim els nens a l'escola, no? I ja està, sí. Que si passen 8 hores, no? Tot i que després ens queixem que no els podem veure, però així és com ho tenim muntat. Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, gràcies i que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies. Una abraçada.
Adéu, bona nit. Fem una pausa i tornem.